Saps aquella expressió o aquella frase que diu que el polític està per servir al poble? Jo me l'havia cregut, eh? Ens han enganyat. Ens han enganyat. Almenys es desprèn de les paraules que llegeixo que ha dit la segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida, número 2 a la llista d'Esquerra Republicana i regidora de Govern Obert i Qualitat Democràtica i Institucional. Qualitat Democràtica i Institucional. Jordina Freixanet. Tot això ve a raó de que el Comú de Lleida no se sent còmode amb els pressupostos que es volen aprovar. Són socis de govern, eh? Són socis de govern. Jordina Freixanet diu que els hi diu al Comú que se situïn on volen estar, si volen estar al govern o fer política d'oposició. Però és que després diu, Esquerra ha estat molt lleial amb els seus socis de govern i també hem hagut de prendre decisions incòmodes per a nosaltres en favor de la ciutadania. Ull, perquè presumptament aquesta frase és demolidora. Hem hagut de prendre decisions incòmodes per a nosaltres en favor de la ciutadania. És a dir, escolta, les decisions que prenem durant tota la legislatura són les que ens van bé a nosaltres. Si els hi va bé o no a la ciutadania, doncs, mira, si no ens preocupem. Però de tant en quant ni prenem alguna que vagi bé a la ciutadania. Ens han enganyat. Soc el Ricard Álvarez. Aquestes i altres notícies, tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Mira, sigui com sigui, això no ens ho prendran. Estem a les portes del cap de setmana, perquè avui és divendres, 20 de novembre del 2020, hores d'ara, les 12:22 minuts, amb 12 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Connectarem amb la redacció del diari La Mañana, allà ens espera l'Andrés Rodríguez amb el seu Melo Malo. I avui tornen a estar amb nosaltres els joves de l'associació Down Lleida, que, evidentment, per les circumstàncies en les que ens trobem, doncs havíem hagut de deixar de fer el programa. Avui el farem a través de videoconferència, però el farem. Per tant, tornaran a estar amb nosaltres la nostra tarda. Ja saps, els joves de l'associació Down Lleida, que des de fa 13 o 14 temporades, ja ara ho he de buscar això, perquè fa molts dies que estan amb nosaltres, doncs fan una entrevista i ens parlen dels seus projectes i de les seves activitats. En tot això ens plantarem a la una. A partir de la una parlarem de cinema, el divendres de cine i la Laura González. I a partir de 2:15, a l'Espai Groc, doncs ja saps que parlarem de propostes, les properes propostes. Aquest cap de setmana encara no, perquè tot entra en vigor a partir de dilluns, però sí que ja començarem a parlar de que tornem a tenir obertes doncs els teatres, els auditoris, perquè puguem anar a veure una obra de teatre o escoltar un concert. En parlarem a l'Espai Groc. El que fem ara és marxar cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, i ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
12 graus a la ciutat de Lleida a hores d'ara i llueix el sol, eh?
Sí.
Sense boira.
El sol està lluint gairebé a totes les comarques. Ahir al vespre nit, cap a les 9-10, va haver una lluita entre el ventet i la boira que es volia ficar al Segre, però al final a la ciutat de Lleida no es va ficar, però sí a una mica més al nord, el nord del Segrià, al sud de la Noguera, tota aquesta zona va romandre tota la nit i ara s'ha escurçat moltíssim i ja llueix el sol a totes les comarques. Han davallat molt les temperatures a l'alta muntanya, de tal manera que algunes estacions d'esquí estan fabricant, han posat en marxa els canons artificials per fer produir neu, i clar, tenim dades de temperatures molt baixes, però a molta alçada, 12 sota zero a la Pica d'Estats, 9 sota zero a 2.500 en Baqueira, 8 sota zero al Pic de l'Orrea, a dalt de Portaini, a 2.400, són molt baixes, alguna glaçadeta com màxima una població, Martinet, 2 sota zero, 1 sota zero a Pont de Suert. Aquest fred arribarà els propers dies i s'enclotarà en la zona baixa de Lleida i tindrem els propers dies un cap de setmana assolellat, creient que no n'hi haurà boires, o si n'hi ha alguna serà molt localitzada que marxaria, però unes nits i matinades molt fredes, gairebé demà està previst que podien arribar a 0 graus a Lleida ciutat, i si no arriben a 0, doncs 1 o 2, serà molt fred, però durant el dia assolellat doncs la temperatura remuntarà, no massa, però podem arribar a 13, 14, màxim 15 en alguna població. I així serà la tònica del cap de setmana. Tranquil, assolellat, però matinals, matinada, matí, primera hora del matí molt fredes, i després la tarda, pues, ja, bueno, tarda, migdia tarda, perquè la tarda el sol s'està ficant a les 5:30 de la tarda.
Sí, 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 correcte.
Doncs ja és molt curta.
Bueno,
és a dir, unes poquetes hores per poder sortir, donar un tomb.
El que havia de ser, Armando, que sí, comença a venir el fred i que baixin les temperatures mínimes. No sé si de cara a la setmana vinent...
Tampoc ve un fred gaire fort. Les previsions que surten cada divendres no donen una entrada molt freda. Sí que n'hi ha una possibilitat de precipitacions al voltant del dijous 26. Bueno, un dia abans, un dia després,
lluny,
però encara s'ha de perfilar molt. Però no ve una fredorada forta, diguem, bueno, ni precipitacions molt abundants, tampoc es veu. Però, bueno, doncs... un canvi de temps cap al dia 26, que ja perfilarem dilluns.
Perquè ja quedem, dilluns,
de moment,
sí,
els tres primers dies de la setmana que ve, pues, també serien tranquils i assolellats, en les matinals més, més fredes, tot i que no tant. Mm-hmm. Així que tenim cap de setmana tranquil.
Molt bé. Doncs pues aprofitem-lo. Armando Álvarez, com sempre, gràcies.
Adéu, bon dia.
I nosaltres, que ens n'anem a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Ja ho sento, eh? I presumptament, i potser a vegades són frases tretes de context, però fins i tot et podria dir que em fa ràbia haver de descobrir o llegir aquestes històries, que és amb el que començàvem, eh? Jordina Freixenet, número 2 a la llista d'Esquerra Republicana, segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida i regidora de Govern Obert i Qualitat Democràtica Institucional, dient que Esquerra ha estat molt lleial amb els seus socis de govern i també hem hagut de prendre decisions incòmodes per nosaltres, però en favor de la ciutadania. Home, mira, no sé si ha sigut un problema del subconscient o jo què sé, exactament. Espero, presumptament, que sigui una frase que ha sortit sense voler. Però si no, ens deixa el descobert, doncs, el que a vegades molts hem acabat pensant, que els polítics, escolta, es cuiden de si mateixos, i si de rebot beneficien a la ciutadania, perfecte, però si no, no passa res. Vaja, una frase que tot ve arrel de que el Comú de Lleida s'abstindrà a la votació al projecte dels pressupostos del 2021 de la Paeria, que passa per comissió informativa avui divendres. La setmana vinent, la formació decidirà en assemblea el vot definitiu al ple previst pel divendres 27 de novembre. El grup, que forma part del govern municipal, amb Esquerra i JxCat, considera que els comptes no recullen aspectes del pacte de Sant Joan, que van signar els tres socis al juny del 2019. És on es va fer aquest Ajuntament del Canvi, per entendre'ns. Apunten com un dels eixos inexcusables el de donar una resposta a l'emergència climàtica mantenint la despesa en el servei del bus urbà i rebaixant la despesa energètica. També volen una reducció de la despesa en càrrecs elèctrics i eventuals i retallar partides per afrontar la crisi social de la Covid-19. Ells diuen que això estava recollit al pacte i que, per tant, s'ha de fer. Avui s'abstenen, però divendres vinent hi ha el ple i allí sí que s'ha de votar. Quina serà la postura del Comú? Doncs el grup fixarà aquesta posició en una assemblea que tindrà lloc el proper dia 25 de novembre. Ara com ara, consideren que el projecte de pressupost que hi ha sobre la taula no és un document suficientment consensuat i diuen que encara no el senten com a propi. Asseguren que treballaran perquè l'acord arribi i es descriuen com a socis lleials i responsables a l'equip de govern, però remarquen que no es pot renunciar a aspectes que es van fixar com a prioritats al pacte d'entesa. Entenc que això contestant a Jordina Freixenet. En fi, aquesta és la notícia d'avui, però n'hi ha d'altres. Comencem parlant de successos. Dos ferits en un xoc entre un camió i un tractor a Bellcaire d'Urgell. L'accident s'ha produït a la comarcal 53. També ha quedat amb llibertat i amb càrrecs un jove de Lleida investigat per una temptativa d'homicidi a Montsó. El noi hauria apunyalat almenys una persona durant una baralla que va tenir lloc a l'agost d'aquest passat estiu. UGT denuncia una nova agressió d'un intern de la presó de Lleida a un funcionari. Exigeixen a la direcció del centre que actuï d'ofici per castigar aquests comportaments i evitar nous atacs. I ara anem a parlar de les dades
bueno, del que es podrà fer i del que no a partir del proper dilluns, perquè entre filtracions, entre que canviem les informacions, perquè, clar, s'han filtrat i ara doncs, les hem de canviar una mica i tot plegat, al final no sabem què podem i què no podem fer. Però ahir es va filtrar que una de les excepcions del cap de setmana per no sortir del teu municipi seria que es pogués anar a un acte cultural. El subdirector de programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha assegurat que no està tancat que els actes culturals siguin una excepció en el confinament municipal de cap de setmana. Això, tot això després de que el govern ahir se li escapés que sí. O sigui, uns diuen que sí sense estar aprovat i els altres et diuen, escolta, que això encara no està aprovat. El que sí entrarà en vigor a partir del proper dilluns és que bars i restaurants podran obrir fins a 9:45 de la nit i amb un 30% d'aforament a l'interior i sense límit a les terrasses, però amb taules separades, 2 metres i 4 persones en cadascuna. També podran reobrir gimnasos i extraescolars amb limitacions. I el 21 de desembre s'aixecaran les restriccions de mobilitat. És aquest pla de desescalada de 4 etapes, de 2 setmanes cada etapa, que ens durà en les properes mes i mig, doncs a veure on arribem. La veritat és que tan aviat ens n'anem a les 11 de la nit com a les 8 de la tarda, com a les 5. Ara els bars i restaurants poden obrir fins a 9:45. Recordo que el toc de queda sí que segueix vigent des de les 22 hores de cada dia fins a les 6 del matí i que, de moment, aquest cap de setmana segueix havent el confinament, que ja ha començat aquest matí a les 6 del matí, el confinament municipal, és a dir, no pots sortir del teu municipi si no és que te'n vas al metge o a treballar. Per la resta, res. Els hostalers del Pirineu, per exemple, asseguren que si no es recupera la mobilitat no hi haurà gent als restaurants i allotjaments. L'alcalde de Rialp demana al govern permetre anar a esquiar a partir del 1 de desembre. De totes maneres, resignació a les pistes d'esquí que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en no poder comptar amb la Puríssima, tot i ser optimistes amb el Nadal. L'empresa pública vol fer un inici progressiu de temporada coincidint amb l'entrada en vigor del confinament comarcal que tothom espera que arribi. De totes maneres, no arregla res el confinament comarcal perquè la gent del Segrià no poden anar a esquiar. La gent del Barcelonès tampoc hi poden anar. Es poden moure per dins de la comarca, però no poden anar a esquiar. I Andorra celebra la represa de la mobilitat amb Catalunya abans de Nadal, però vol anar més enllà perquè sigui abans. En fi, aquí tothom demana i la realitat és que el risc de rebrot a la regió sanitària del Pla de Lleida ha baixat als 413 punts, que la velocitat de reproducció de la malaltia està al 0,80, que a l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot segueix fregant els 600 punts, que la velocitat de reproducció de la malaltia és de 1,00 i que a nivell de Catalunya seguim amb un risc de rebrot de 353 punts i que la velocitat de reproducció de la malaltia és de 0,76. Per tant, la tendència és bona, però no estem gens bé.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I amb el ritme dels Stones, com tots els divendres, el que fem és marxar cap a la redacció del diari La Mañana. Ja saps que allí ens espera el redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Bueno, sigues de jefe inamovible en la redacción, ¿eh?
Sí, el amo del calabozo mañanero. Nunca mejor dicho.
Bueno, los compañeros siguen teletrabajando todos, ¿no?
Todos están en casita y, bueno, con ganas de venir a la redacción, pero bueno, tal como está el patio, pues, ahora sí tendrán que esperar.
Bueno, ayer ya se filtraron otra vez, bueno, se filtraron, no, ya las comunicó la Generalitat, otra vez la desescalada esta, en 4 fases, y pero
sí,
vaya.
Cada vez que oigo Generalitat me suena a geniales.
Sí, sí. Hombre, la verdad
con toda
es
la ironía del mundo, ¿eh?
Ha sido una semanita entre que el martes ya se filtró todo, que uno por el otro, ahora me enfado, ahora no te hablo, ahora lo has dicho tú, ahora lo he filtrado yo. Es que...
Sí, pero a ellos no les falta el pan al final de mes.
Eso tiene razón, pero bueno, a falta de que abran teatros, pues bueno, el show que montan...
El show que montan y que se suben los sueldos con un descaro que no veas.
Sí, sí.
A mí lo que más me molesta es de que lástima que la gente tenga mala memoria y cuando pase esta maravilla vuelvan a votar a todos estos impresentables.
Sí, sí. En eso estoy de acuerdo. En eso estoy totalmente de acuerdo. La memoria es frágil y dura poco. Yo no sé, vivimos a un ritmo que tampoco ayuda, pero vaya. Bueno, Andrés, no sé si tenemos iniciativas, ni que sea online, para este fin de semana.
No, ni online ni nada. Ah. Fíjate, sorprendentemente, no es en el país de Alicia, sino en el de Andorra, donde se van la Twi Higgins y Xavier Monge esta misma tarde a las 8 a hacer un concierto en la Sala Plat del Roure de Les Escaldes. De Les Escaldes, porque se trata de la clausura de una exposición de fotografías y los han contratado a ellos.
Imagínate.
Y están contentísimos.
Dicen, hombre, ya te digo.
No podemos salir. Pero bueno, hay que decir que también hay una iniciativa por ahí muy interesante que la saqué en primicia exclusiva, como siempre, esta semana en la mañana, que hay un grupo de amigos que han creado The Original Sound Station, consistente en organizar pequeños conciertos íntimos en un estudio de Sudanel.
Ah.
Y el resultado es, lo hacen una vez a la semana, los jueves, y por ahora han colgado dos vídeos que se pueden ver a través de sus canales de YouTube, Instagram, de cada libro y todo eso. Y bueno, son cuatro músicos muy conocidos de aquí, de Lleida, vamos. El Oscar Monet, que es guitarrista, y el técnico de sonido en Spy Technic, el Juanjo Melgar, que es batería y diseñador gráfico. Ángel Río Salido, que es presentador e ingeniero informático, y la Tania Gabel, que es la vocalista de Biblan y productora musical. Entonces, es bonito esto porque se ha hecho un estudio plató improvisado, que es una nevera de fruta renovada, pintada y acomodada, que sirve de sede a este proyecto, y encima cuando hacen los conciertos estos, que los hacen, ya te digo, los jueves por la noche, por la tarde, antes del toque de queda, obviamente,
sí,
siempre
claro.
con las legalidades, invitan a dos personas.
Ah,
así
a dos,
son seis.
Vale.
Sí, a dos personas. A mí me han invitado y yo, obviamente, teniendo que estar aquí, digamos, el calabozo bañanero, me resulta difícil, pero si un día tengo la oportunidad, me escaparé a verlo.
Ojo, la inventiva y las ganas hasta dónde nos llevan.
Y además que los músicos toquen para ti y para mí cuando me lo hacen esto, es que, disfruto muchísimo.
Sí. Bueno, oye, no es un tema para hacer negocio, ni mucho menos, pero como experiencia debe ser genial, ¿eh? O sea, un concierto dos, vamos.
Yo ya he tenido experiencias, bueno, he sido manager 30 años con los Acero Negro y con mucha gente que me manejo últimamente con Duaina. Y yo cuando tocan para mí me encanta.
Claro, es que eso sí que es exclusividad, o exclusivo. En fin, bueno, a ver si a partir del fin de semana que viene o la semana que viene, o no sé ya, no sé en qué plan de desescalada toca, si la primera fase, la segunda o así, podemos hablar ya de que, bueno, se vuelven a empezar a hacer otra vez actuaciones, espectáculos, etcétera. Yo creo que viernes que viene ya tendrás material, creo. Vamos,
sí, bueno, estuve hablando con Tony Revés de Café del Teatro y me dijo de que confiaba que el próximo día 27 hubiera ya el primer concierto en el Café del Teatro.
Vale, pues nada.
Por confirmar, tampoco hay que decir nombres por si acaso.
No,
¿sabes?
No,
que
por
claro. Luego trae mal augurio.
Sí, totalmente de acuerdo.
Mario.
Bueno, pues
y
nada.
Bueno, sí. Que hay que decir de que Duaina lanza Linfa hoy, viernes. Es ese disco que ha sacado en solitario solo de piano, que contiene 10 piezas, adaptaciones personales y temas propios de la pianista, y que se acompaña con un clip que ya se puede ver por todas las redes, que es del tema Horse Style, que fue grabado justo la misma semana que empezamos el confinamiento de marzo, y fue rodado allí, en un lugar muy muy entrañable de las Valles de Arán, que es de ella vive en Les.
Bueno, oye, por cierto, que ahora me viene a la mente que me tenías que explicar lo de Metallica.
Ah, Metallica.
¿Cómo fue?
Muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que me dio un poquito de pena, si quieres que te sea.
Hombre, ya supongo, no poder estar en cuerpo presente, ya lo supongo, ¿no? Pero
sí, y ver al James Hetfield sentado en un taburete, pues tampoco me hizo mucha gracia, la verdad.
Bueno, pero algo de cervicales hiciste, ¿eh?
Sí, un poquito sí. Además era como una colmena de fondo, que donde se veían en la pantalla los espectadores.
Ah, vale.
Era interesante.
No eras el único, ¿eh?
No, no, pero...
Y estrenaste también el nuevo álbum de
AC/DC, ¿eh? AC/DC, sí, sí, en su... O sea, como en sus viejos tiempos.
¿Qué tal?
Otra vez en plena forma. Muy bien, muy
¿sí?
bien. Bueno,
vale.
A mí, siempre que me han preguntado, ¿cuál es el disco que más te gusta de AC/DC? Los tengo todos, ¿eh? ¿Cuál es el disco que más te gusta de AC/DC? Digo siempre, el último.
Ah, vaya, pues muy bien. Pues buena, buena perspectiva. Bueno, pues nada, vámonos con el Melo Malo, va, que la semana que viene ya hablaremos de espectáculos, toco madera o cruzo los dedos o lo hago todo, ¿eh? Pero yo creo que sí, pero vamos con el Melo Malo, que eso sí que no nos abandona, que lo tienes cada día en el periódico a la mañana, solo hace falta que lo vayas a comprar y lo leas hacia las últimas páginas, ¿eh? Donde están la sección de espectáculos, y los viernes pues lo escuchamos aquí. Andrés, ¿cuál es el Melo Malo que nos has preparado para hoy?
No hace falta ser erudito para detectar que vamos de mal en peor. Cada vez es más evidente que la democracia era una chica muy guapa que los políticos la han convertido en una prostituta. Como si no tuviéramos suficiente con la que está cayendo con el mal pandémico al que nos han condenado los mandamases con su ambición por el poder, ahora los impresentables políticos de turno se sacan de su chistera de despropósitos algo que han bautizado como el Ministerio de la Verdad. Increíble. Cuando ellos son los primeros que no saben lo que eso significa, porque quien quiera saber si un político miente, solo hace falta mirarle a la cara, y si está moviendo los labios intentando decir algo, seguro que está mintiendo. Esta cacicada de quienes teóricamente tendrían que representar al pueblo, se la podrían aplicar a ellos mismos, porque son ellos quienes no paran de decir mentiras, y no piadosas precisamente. Para remate del colmo, el gobierno insiste en que su plan contra la desinformación no trata de controlar a los medios de comunicación, sino detectar injerencias externas que dañen los intereses y la soberanía nacional. Encima, para mayor recochineo, subraya que este nuevo mecanismo no afecta a derechos fundamentales, sino que garantiza esos derechos y que el susodicho gobierno tiene la obligación de proteger a la sociedad y sus valores democráticos frente a los bulos. ¿Qué nos están contando? ¿Piensa acaso que nos chupamos el dedo? Eso es lo que deben querer ellos, que se la chupemos, todas sus memeces. Esta postura me parece más propia de unos tiranos que no de unos tipos que presumen de demócratas de pacotilla. Ya hace tiempo que me quejo con razón sobrada que la libertad de expresión brilla por su ausencia. Argumentos tengo por doquier en los más de 4 décadas que llevo dedicándome a esta bonita profesión del periodismo que también se ha deteriorado con el paso de los tiempos. Ya nada es lo que era, pero si esa evolución sirviera para mejorar, adelante. Lo malo es que no es así. Además, ¿qué es verdad y qué es mentira? Según el refrán, todo depende del color del cristal con el que se mira. Y así estamos. Entre una cosa y otra, aquí lo único que se está consiguiendo es sembrar el odio a golpe de dar estacazos a la libertad. De verdad, me cuentan años atrás ciertas cosas que están pasando ahora y no me lo creo. Por eso me viene a la cabeza una vieja canción, también interpretada por otros payasos, los de la tele, que decía así: ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, clarara, oh yeah.
Gracias, Andrés. És el Melo Malo de l'Andrés Rodríguez. Fem una pausa i de seguida estan amb nosaltres els joves de l'associació Down Lleida.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas. Mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I mira, ha costat d'arribar. La veritat és que amb totes les complicacions de la pandèmia a nivell sanitari, que n'hi ha unes quantes, a poc a poc o ràpidament. Ja sent que ho ha fet més ràpid, d'altres ens costa més. Hem de tornar a una normalitat, que ja no sé si és l'antiga normalitat, la nova normalitat o la normalitat que toque ara. Digue-li com vulguis. Però sí que és veritat que nosaltres a la programació trobàvem en falta doncs, espais que ens acompanyaven tradicionalment. El del que et parlaré ara, jo he perdut el compte, no sé si aquesta temporada és la 13 o la 14 ja, eh? Si ets oient habitual ja saps que t'estic parlant de l'espai La Nostra Tarda, que produeixen, realitzen, presenten, que s'ho fan tot, des de l'associació Down Lleida. I aquest any, en pandèmia? Doncs en pandèmia també.
també. Ara, que no estan aquí als estudis, que ho fem a través de videoconferència, doncs escolta, com tothom, ens hem d'adaptar. A més, aquest any tenen una novetat, i és que l'Associació Down Lleida ha posat al capdavant del taller de ràdio una nova persona, que ja us dic jo que comença amb unes ganes impressionants. Anem a conèixer-la abans, perquè els joves ja els tinc preparats, perquè veig que també s'estan connectant, els veig per aquí a la pantalla, però abans deixeu-me que us presenti a la Eva Pérez, que, com us deia, és la nova responsable del taller de ràdio. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
És una pena la pandèmia, perquè la gràcia és que estiguéssim aquí als estudis, ens coneguéssim, però sí, ho hem de fer així.
Bueno, però també anirà bé, jo crec, no? És una alternativa al que fèiem abans. Crec que pot sortir molt bé, que pot sortir algo molt xulo.
Eva Pérez, escolta, com acabes tu portant el taller de ràdio de l'Associació Down Lleida?
Pues mira, jo soc treballadora social i vaig fer el màster en psicopedagogia. I, bueno, a part era voluntària aquí a l'associació i va coincidir que vaig poder fer les pràctiques del màster aquí també. I, bueno, ens vaig conèixer i em va encantar i em van oferir treballar aquí. I mira, aquí estem, molt contenta.
Bueno, però tu has estat fent les pràctiques aquí, però no estaves vinculada al taller de ràdio, però no sé si els veies.
Clar, els veia... Bueno, sí que sabia que existia aquest taller i em cridava molt l'atenció, però no havia pogut participar perquè, com es feia a les tardes i estudiava i demés, doncs no havia pogut, però els coneixo, sí, els coneixo molt del voluntariat.
Molt bé. Què t'ha semblat aquests primers dies d'entrenaments del taller de ràdio?
Bueno, pues, divertit.
Sí, tens aquí unes figures clàssiques del taller de ràdio. Veig l'Ignasi, veig la Mary, veig el Ramon Xavier. També estarà amb nosaltres aquest any, tot i que avui no estaran amb nosaltres, el Xavier Clopés, la Núria, que també hi és. Hi haurà algú altre, que ara m'ho deixo segur.
La Jèssica.
Sí. Porten quasi bé... Mira, la Jèssica, concretament, i l'Ignasi, que jo recordi, des del primer dia estan al taller de ràdio.
Sí, sí, tenen un munt d'experiència. Jo recordo que el primer dia que vam començar el taller m'explicaven ells quasi bé com ho havia de fer, o sigui, que superbé.
Molt bé, doncs, aquest any ho farem, de moment, a través de videoconferència. Ja us dic, ja veig per aquí el Ramon Xavier, l'Ignasi, a la Meri, a la Núria... estaran amb nosaltres ara, jo avui perquè us volia presentar l'Eva Pérez, però ara ja us deixo que comence la nostra tarda. Eva, que escolta, que és un plaer conèixer-te i com sempre diem amb tothom, espero que s'acabi tot el més aviat possible i ens puguem conèixer en persona i venir cap aquí als estudis.
Igualment, moltes gràcies per la presentació.
Aquí comença...
Les nostres notícies.
La nostra entrevista.
La nostra agenda.
Un programa fet per nosaltres perquè t'agradi a tu.
La nostra tarda.
A la nostra tarda...
La nostra entrevista.
La nostra tarda.
Aquí comencem la nostra tarda. El programa fet per joves del taller de ràdio de Down Lleida. Nosaltres escollim qui volem entrevistar, busquem informació sobre entrevistat o entrevistada. Recordarem les preguntes de entrevistat. En preparem la l'unció i avui entrem per atendre. Aquí ho teniu.
Com ja sabeu, d'altres anys, el programa consisteix en un espai d'entrevista en el qual parlem i coneixem més de prop persones rellevants de les comarques lleidatanes. Avui la nostra convidada és l'Alícia Romero, professora de cicles formatius al Col·legi Episcopal de Lleida i psicomotrista a Down Lleida.
Bona tarda, Alícia, per acceptar la nostra invitació.
Moltes gràcies a vosaltres. Ja sabeu, és la meva segona vegada aquí amb vosaltres i sempre és un plaer compartir temps. De fet, és el millor temps que he compartit aquests darrers anys amb vosaltres. Així que moltes gràcies a vosaltres.
Hem consultat internet i hem descobert que, a més de ser professora i psicomotricista infantil, també és coach.
Doncs sí, també m'hi dedico al tema del coaching i és una de les activitats que, del meu perfil professional que m'agrada més de desenvolupar.
Com a coach, hem esbrinat que tens una pàgina web. Hem trobat informació sobre el que fas, com articles o conferències. Uh-huh. Què creus que t'aporta personalment treballar en aquest àmbit?
Doncs mira, m'agrada que em preguntis això, perquè és una de les preguntes que em qüestiono jo mateixa, no? Què m'aporta? M'aporta valor com a persona. Perquè el fet de poder ajudar els altres en el camí, en l'acompanyar, d'aconseguir les seves fites personals i professionals, doncs és una cosa que m'aporta molt a nivell personal. No m'hi veig fent una altra cosa que no sigui ajudar les persones. No m'hi veig. Pot ser en una altra vida. Però ara per ara, el que més m'aporta és ajudar les persones en el seu dia a dia. O sigui, què m'aporta? M'aporta tot. Tot m'aporta.
Fa quant que hi treballes?
Doncs mira, si tiro enrere, vaig començar el 2016 com a coach, com a tal. Des de llavors no he parat. No he parat de redactar articles, no he parat de fer també formacions. Per tant, ja fa 4 anys. Des de llavors, ha sigut un creixement professional, relacionant-la com anterior m'has dit, no? Què m'aportava? Doncs bé, com m'ha aportat tot, doncs també des del 2016, que vaig fer l'arrencada i encara continuo corrents. Núria.
Creus que és important el coaching per la situació de pandèmia que vivim?
Doncs mira, el coaching com a tal, ara no me malinterpreteu quan digui això, però jo penso que el coaching està sobrevalorat. Quan parlo de sobrevalorat, parlo de que parlem de que hi ha d'haver una figura que, professional que t'ajuda a arribar a les teves pròpies respostes. No? Moltes vegades aquesta figura del coach la pot suplir o un llibre, o un bon amic, o una frase que llegeixis que et faci canviar el xip i provoqui un canvi en el teu interior que provoqui un canvi de conducta, un canvi de visió. Però si em preguntes ara, en el temps que estem vivint, en el qual és molt, molt, molt difícil i hi ha gent que ho està passant molt, molt malament i que ho passarà, perquè això no és a curt termini, sinó és a llarg termini, doncs penso que tindre al costat una persona que et pugui ajudar a fer un canvi de mirada en aquestes circumstàncies, doncs és molt important, perquè a nivell de salut mental hi ha gent que ho està passant molt malament. I fer el fet és aquest. Les circumstàncies no les podem canviar, són les que són. L'únic que podem canviar és la nostra manera de veure les coses. I en això, en aquesta és la missió d'un coach avui dia. Ajudar amb aquestes persones que ho estan passant tan malament.
Quan fa que decidim a fer zumba?
Doncs zumba, activitat esportiva de zumba, com a tal, quan va fer l'explosió comercial, des de que va fer l'explosió comercial. Abans, però, digue-li, se feia aerosalsa, aeròbics, se feia d'una manera diferent. És a dir, com a zumba, com a tal, des de que va despegar. Però molt abans que vaig començar a fer activitat física dirigida, també. que ara tot són porta al zumba, tot són porta al zumba, però de fet hi ha una quantitat immensa d'activitats físiques que s'imparteixen als centres esportius. Molt, és una oferta molt més variada. Que ja sé que a tu t'agrada molt, Meri, el zumba, eh? A tu t'agrada molt. Que sempre te tinc allà darrere cantant i ballant, eh? Que a la que me despisto, me pegas un culazo y te pones allí delante tú, ¿eh? Me quieres quedar el sitio. Pero no te dejaré, ¿eh? No te dejaré, Mary.
¿Qué edad tiene alumnes?
Doncs mira, el meu alumnat és de totes les edats, Mary. El, mira, com a zumba, us tinc a vosaltres. Mary, pues tu ara, a edat... Pues deu de tindre 28, 29 anys, 30, no? Doncs aquesta és la mitjana. És població jove, població adulta, és la gent que tinc d'alumnat, l'edat. Després tinc altres activitats que sí que tinc des dels nadons fins a adultesa i gent gran. Però tracto també amb totes les edats.
I ara sí, quan estàvem confinats, feies alguna classe online esportiva o que es relacioni amb l'esport?
Doncs mira, en el temps que vam estar confinats i confinades, me passava el dia davant la pantalla. De fet, vaig anar al metge i tot perquè vaig agafar un mal d'esquena impressionant. Com estic molt acostumada a fer activitat física, el fet d'haver estat sentada davant la pantalla moltes hores em va perjudicar bastant. Però, tal com dius, me vaig muntar al carro i també vaig tenir que fer les classes online. Algunes assentada, però evidentment les d'esport no les feia assentada, les feia botant, ajustant la càmera, que m'agafés la pantalla bé, apartant mobles, ficant mobles, una bogeria. Gran sort que tinc, doncs, gran sort que tinc que ja m'agraden les tecnologies, que sóc una apassionada de les noves tecnologies, i això me va ser fàcil ser flexible, no?, en aquest sentit, però ja et dic que vaig fer moltes i moltes, més de les que m'hagués agradat. I a vosaltres també, perquè estàvem tots amb ganes boges de sortir a córrer, de sortir a fer activitat física i relacionar-nos una miqueta més que no a través de la pantalla.
Creus que és important l'esport per a la situació que estem vivint? Per què?
Doncs és imprescindible. Imprescindible per què? Doncs primer, evidentment, per tots els beneficis que comporta la pràctica d'activitat física a nivell de salut física, que els podríem dir que són molts. Però després també, a nivell mental, amb la situació que ens trobem, l'activitat física ha de formar part de la nostra rutina per veure les coses de manera diferent, per tenir una òptica més oberta, més flexible. Ens ajuda a encarar el dia, perquè cada dia hem de ser flexibles. Cada dia, quan ens aixequem, a veure què ens diuen de nou, com ho hem de fer, com ens hem d'adaptar, i per això és necessari open the mind, flow, i fer molta activitat física per tindre-ho més fàcil, per tots els beneficis que comporta. Perquè la teva mirada canvia abans de fer exercici i després. De fet, un exemple és que tu pots anar a córrer avui i sentir-te que estàs com pesat o pesada i te trobes malament i que poc flexible, i de sobte vas a córrer. Te'n vas a córrer, estàs mitja hora corrents i quan tornes ets la mateixa persona, evidentment, que abans. Però ara te mires al mirall o te'n vas a la dutxa i dius que estoy a tope, estoy top, en forma. Doncs veus, en aquests 30 minuts tu ja has canviat la manera de veure't a tu mateix. Doncs imagina't si ho fas cada dia. Aquest és el sentit. L'activitat física ha de formar part del dia a dia de les persones sempre, però avui dia encara més.
Això és tot. Moltes gràcies per fer compartir aquest espai amb nosaltres, Alicia.
Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies, i espero tornar-vos a veure dintre també d'uns... Ho fem així, dintre cada 4 anys ens juntem i a veure com ha evolucionat.
Tornem el mes viene a aún hace comida. Oh, comidada, adeu.
Adeu, guapos y guapes.
Gracias.
Gracias.
A vosotros, majos.
¿Y tú, Pepe?
¡Ole!
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los dueños de hoteles y restaurantes de Mogán en Canarias están desesperados ante la incapacidad del gobierno para gestionar la crisis migratoria que queda reflejada en el puerto de Arguineguín. Se sienten abandonados. Lo acaba de denunciar en Herrera en COPE Alba González, que es la directora de un hotel de esta localidad en el sur de Gran Canaria.
Sentimos un abandono, pues por todas las medidas que se han tomado, que parece, incluso a veces pensamos, aquí tenemos muchos grupos de directores, ¿no? Y tenemos un pensamiento común, nos sentimos totalmente abandonados, nadie nos pregunta.
Además de turística, Arguineguín es una localidad pesquera. Los pescadores son los que más de cerca se topan con la realidad de esos 1.700 inmigrantes que todavía permanecen hacinados en el puerto. Con ellos, en ese punto de Mogán, ha hablado Santiago Morollón.
Los 60 pesqueros de la cofradía de Arguineguín son los primeros afectados. Los migrantes ocupan parte de las instalaciones que habitualmente emplean para reparar sus artes. Hipólito, el patrón de la Rosa de los Vientos, se pregunta qué hotel va a comprar sus capturas si los turistas no vienen por la imagen del muelle.
Yo creo que, me afecta a mí como le afecta a todo el mundo en el caso de también del turismo, porque qué turismo venía aquí con todo lo que tenemos aquí ahora mismo. El turismo para venir aquí a lo que es Gran Canaria, ¿lo pensará tres veces antes de venir?
Hoy Hipólito faenaba desde la medianoche hasta las 7 de la mañana 15 kilos de bocinegro que no dan ni para cubrir gastos.
La Conferencia Episcopal ha hecho un llamamiento para encontrar una solución a la grave crisis migratoria que afronta Canarias. Al término de la asamblea plenaria, el secretario general de los obispos, monseñor Luis Argüello, ha recordado que el problema migratorio no es solo canario, sino que es de toda España, europeo y también global. Nacho de Gamón.
Monseñor Argüello ha asegurado que es necesario que los países de destino salven la vida y se hagan cargo de la existencia de los migrantes que reciben, con un conjunto de acciones que el Papa resume en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar.
La Unión Europea y el Estado español han de asumir que no se pueden crear guetos insulares para evadir el problema migratorio. En los países de destino habrá de buscarse el equilibrio adecuado entre la protección de los derechos de los ciudadanos y la garantía de acogida y de asistencia a los migrantes.
El secretario general de la Conferencia Episcopal también ha señalado que la necesaria regulación de las migraciones pasa por abordar sus causas para garantizar el primer derecho del migrante, el de permanecer o retornar a su casa de manera voluntaria.
Y las comunidades gobernadas por el Partido Popular comienzan a preparar normativas legales para hacer frente a los aspectos más lesivos de la ley CELA. El objetivo de Castilla y León es garantizar la enseñanza concertada y la educación especial. COPE Valladolid, Javier Luna.
Castilla y León abre un proceso de diálogo con la comunidad educativa para elaborar una normativa que garantice la continuidad de los centros concertados y la educación especial. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no descarta presentar un recurso de inconstitucionalidad, aunque conmina esperar a la aprobación definitiva de la ley CELA.
Vamos a utilizar todas las herramientas que nos permite el Estado de Derecho para garantizar y proteger esa equidad, esa calidad y esa libertad.
Fernández Mañueco sostiene que la nueva ley educativa es un error y avanza que en Castilla y León ningún alumno con suspensos pasará de curso en bachillerato.
Vuelve a la Liga y lo hace a lo grande Luis Munilla.
Mañana a las 9, Antonio, partidazo Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Muchos ojos puestos en Messi y en Griezmann ante un Atlético al alza que, si gana, le sacaría 9 puntos al Barça, pero que no puede contar con Suárez. Acaba de hablar Simeone.
Cada partido siempre es una oportunidad. Esta lo es. Trataremos de buscar, llevando el partido donde nosotros creemos que le podemos hacer daño, a un rival con jerarquía, y evidentemente será un partido como siempre ha sido con el Barcelona, duro, difícil, complicado, complejo, pero que iremos a buscar lo que queremos desde hace bastante tiempo.
En el Barça, Coutinho vuelve a la lista, enseguida habla Koeman. Mañana también Villarreal, Real Madrid, segundo contra cuarto, sin Ramos ni Fede Valverde. La duda todavía es Varane. La jornada se abre hoy con el Osasuna Huesca a las 9. En la Copa de Maestros, Rafa Nadal ganó anoche a Tsitsipas y jugará mañana en semifinales contra Medvedev. Hoy se juegan la clasificación Djokovic y Zverev. Ha habido lista de la selección de baloncesto para la ventana de clasificación para el Eurobásquet. La encabezan los campeones del mundo Rabaseda, Beirán y Kino Colom. Y Albert Arenas comienza tercero en los entrenamientos en Portugal, donde el domingo puede ser campeón del mundo de Moto3.
Gracias, Muni. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Ricard Álvarez, estás en compañía ya del migdia de Cope Lleida a l'esport d'un nou cap de setmana, divendres 20 de novembre del 2020. 5 minuts per sobre de la 1. Estava mirant ara el calendari. La setmana vinent serà el darrer divendres en el que el ple de l'Ajuntament de Lleida haurà de... Bueno, es debatrà els pressupostos de l'Ajuntament pel 2021. També és el Black Friday, divendres vinent. Ho dic perquè, de vegades, com que fa tants dies que en parlem, sembla que no sàpiguem... No, el Black Friday és el divendres negre, que és... Divendres vinent. Serà, mira, coincideix amb els pressupostos. No sé si seran de Black Friday o no, els pressupostos de l'Ajuntament de Lleida. En fi, històries a part. Per sobre de 12 graus a la ciutat de Lleida, amb sol, ja ens ha avançat Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, que de cara al cap de setmana les temperatures mínimes seguiran baixant, acostant-se als 0 graus a la ciutat de Lleida, però que lluirà el sol. I de cara a la setmana vinent, doncs seguirà una tendència més o menys a la calma, però amb temperatures una mica més baixes. El que fem tot seguit és buscar la darrera hora informativa. Ho farem, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE a Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Els índexs epidemiològics continuen a la baixa a Lleida. Així, segons la darrera actualització de salut, la que ens facilita... El Pla de Lleida té un risc de rebrot de 413 punts, 27 menys que el dia anterior, i el Pirineu de 589, 34 menys. Mentre que la velocitat de propagació de la malaltia del coronavirus baixa una centèsima al Pla, fins al 0,80, i a les comarques de muntanya assoleix l'1,00, que és el primer objectiu. Que no hi ha res fet amb això, sinó que hauria de ser 0,00. Per tant, el primer objectiu és... està a l'1 o per sota de l'1, i el segon objectiu és acostar-se al 0. Però vaja, com us deia sempre, la situació és dolenta, però la tendència és bona. En el conjunt de Catalunya, la taxa de risc de rebrot és de 353 punts, 28 menys que ahir, i l'índex de velocitat de la reproducció de la malaltia es manté al 0,76. D'altra banda, Salut també ha incrementat avui divendres el registre de nombre de defuncions per coronavirus a la província de Lleida. La regió sanitària del Pla de Lleida suma 2 morts més, fins a un total de 384, i la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran doncs, en té una més de mort i puja fins a les 52. La demarcació registra en l'actualització de dades d'aquest divendres 120 nous contagis confirmats, 79 dels quals al Pla i 41 al Pirineu, i el conjunt de la província ja supera els 22.000 casos des de l'inici de la pandèmia, 22.039 concretament. Lleida Ciutat suma 28 nous casos positius en les darreres 24 hores, té un risc de rebrot de 408 punts, 16 menys que ahir, i la velocitat de reproducció de la malaltia a la ciutat de Lleida es manté al 0,85 per tercer dia consecutiu. Fem una pausa i de seguida parlem de cinema. A on? El divendres de cine, amb la Laura González.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. Ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. El Fort de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Tribunal de Comptes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17. El Forn de Palaràdio us ofereix els torrons que menjaven els nostres avis.
Gaudeix d'una autèntica experiència sensorial amb l'oli de la cooperativa de Juncosa. Reconegut internacionalment als concursos d'oli més prestigiosos del món.
Deixa't seduir per les cabanes, l'oli del primer raig, l'or verd, i l'oli ecològic, l'ecocabanes, olis amb DOP Les Garrigues.
Els trobaràs a la cooperativa Sant Isidre de Juncosa, al 973 12 80 10, al Mercat de la Concepció de Barcelona i a olilescabanes.com.
Amb Pintures Lab Perat, reviure casa teva és més fàcil que mai. Com? Trucant al 973 200 026 o enviant un WhatsApp al 697 33 40 58. Explica'ns què vols fer i nosaltres t'assessorem, t'ho preparem i t'ho portem a casa. Recorda, Pintures Lab Perat, la teva botiga de decoració i pintures. Som al carrer Riu Tar 12, Cap Pont, i segueix-nos a les xarxes.
Tens problemes amb les canonades? A Hidrocar Express et donem el millor servei a Lleida i província. Servei 24 hores. Truca'ns i solucionarem el teu problema de canonades de forma ràpida. Amb Hidrocar Express i el nou vehicle adaptat, arribem als llocs més difícils i impensables. Hidrocar. Solucions ecològiques. El millor preu del mercat. Telèfon 973 71 18 96 o a la web hidrocar.com.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Leopoldo López. Don Leopoldo, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
No has querido dar detalle de tu salida por dos razones.
Pero sobre todo por proteger a las personas. Hoy Venezuela verdaderamente es un estado represor.
Es doña María Neira González, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Todos estábamos pendientes de un anuncio como el que ha hecho este laboratorio con la vacuna. ¿Cuándo comenzarían esos calendarios?
Probablemente. El año 2021 será un año fundamental.
¿Es el presidente de Canarias, Ángel Torres? ¿Han seguido llegando pateras, cayucos o embarcaciones?
El flujo de llegada es tal que no hace posible poder absorber tantas personas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I és divendres i, per tant, hi ha un espai que, bueno, la veritat és que ens va costar molt, de triar el nom, i el fem el divendres i parlem de cinema i vam dir... Jo què sé, vam estar mesos, jo crec, per triar el nom, i al final vam dir, pues, divendres de cine, ja està, amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com es deia al principi l'espai? No recordo.
Però... Ai, jo sí que me'n recordo, que vam gravar inclús una mica una careta allí, no?, de cinema i religió.
Ah,
no?
És veritat, és que, bueno, clar, és que aquest espai va ser diferent al principi, que com va néixer, era la religió al cinema o algo així, eh? Sí, és veritat, és veritat. I després ja vam dir, no, divendres de cine per poder parlar cada divendres, perquè, clar, quan es va acabar el tema vam dir, bueno, i ara què? Doncs divendres de cine.
Clar,
bueno.
És que pensava, per mi el cinema és com a religió, no? O sigui, el meu temple són les sales de cinema i les Star System pues són com els meus sants, no?
Ah, o sigui,
els santets, no? Avui és el cumpleaños de X, pues el sant no sé què. És broma, no?
Bueno, que tot sembla que tornaran a obrir les sales de cinema ben aviat, això de veritat, que cada X setmanes ara tanquen, ara tornen a obrir, però bueno, quan tornen a obrir, divendres vinent jo crec que ja en podrem parlar. I tornaran les estrenes, que després també les productores d'on estar boges, o si lliuraran les pel·lícules o no, però bueno, ja en parlarem.
Escolta... Bueno, més aviat el món de les distribuïdores,
això.
Els productores se dediquen a fer el producte, a fer la pel·lícula, i les distribuïdores són les que han de decidir pues, on s'estrena i quan se treuen els cartells i tot
clar. Bueno, què has vist aquesta setmana?
Pues jo estic enganxadíssima a la sèrie The Expanse. O sigui, però bueno, els divendres, he de confessar que els divendres són per al nou capítol de la Star Trek Discovery i per al nou capítol de The Mandalorian, cadascuna a la seva plataforma, Star Trek Discovery a Netflix i The Mandalorian a Disney Plus.
Clar, escolta, després, jo no he començat,
eh? Que veient a Amazon Prime.
Les?
La de The Expanse, que és de ciència-ficció i tal, la estic veient a Amazon Prime.
The Expanse. Jo no he començat amb la nova temporada de Star Trek, però encara estic recuperant l'antiga. Però què tal? Quina és la teva valoració sense explicar res?
Mira, porten 5 capítols, van començar els 3 primers són bastant guais, començava la cosa molt bé, però els dos últims han sigut una mica estranys. D'aquells de, saps, que ja no sé si t'ho fan per omplir o qué. Pero bueno, ya han dicho que esta sería la última temporada de Star Trek Discovery, con la qual cosa yo pienso que els guionistes pues haurien d'aprofitar i treure tot el que tinguessin. No fer-nos capítols de palla. No plen per capítols de palla. Volem acció, volem coreografies de lluita.
Vols dir que
està confirmat ja.
Ah, sí?
Està confirmat, sí. És possible que facin un spin-off sobre el personatge de la Philippa Giorgio, però no se sap. Han cancel·lat moltíssimes sèries, eh?
Per això et dic, igual se recuperen d'aquí uns anys.
No sé què dir-te. Sí, se van adaptant molt als corrents del temps, o sigui, a la immediatesa, no? Una mica de, a veure, ara que està de moda? Pues ara està de moda això. No? I, bueno, Star Trek Discovery potser estava de moda fa 5 anys, però ara té molt menys reclam. I també tenim en compte que han tret també la sèrie de Picard.
Sí, és veritat.
Ha tret la primera temporada i suposo que volen explorar el món de Star Trek a través d'aquesta nova línia.
Bueno,
Tot no pot ser.
Vinga, anem a recordar que la setmana passada vam començar un especial de Noirvember, que jo segur que no ho pronuncio bé, que és Novembre Negre. Anem a parlar de cine negre, en blanc i negre, a més. Cine negre en blanc i negre. I la Laura va dir, mira, jo em feia un llistat de 11 pel·lícules, ja que és el 11 mes, 11 pel·lícules. Vam començar amb la 11, l'any 56, amb Atraco Perfecto, la 10, l'any 58, amb Set de Mal, la 9, l'any 49, amb El Tercer Hombre, la 8, el 44, amb Perdición, i ens vam quedar a la número 7, l'any 41, amb la Laura González, eh? Amb Laura, a la Laura González. I ara ens falten les 6 primeres propostes que avui us desvetllarem.
Sí.
Cine negre, però en blanc i negre, eh? Cine negre en blanc i negre.
De fons, la banda sonora de la pel·lícula Perdición, de Billy Wilder, firmada per Miklos Rosa, és la banda sonora de l'any 1944. I bé, ara anem a l'any 1946 amb la pel·lícula de Robert Siodmak, Forajidos.
A veure.
La protagonista d'Ava Gardner, l'animal més greu del món, que li deien en aquell moment, no? Que va tenir el seu paper com a fent fatal en aquest clàssic. No? Mm. Ella és Kitty Collins, la dona d'un mafiós que aprofitarà el seu atractiu per a fer que el desesperat veterà de guerra que interpreta Burlan Caster doncs l'ajudi, no? Llavors, la història és d'Ernest Hemingway i el guió el van escriure ni més ni menys que Richard Brooke i John Huston, ¿vale? Està molt bé, eh? Forajidos, jo us la recomano. I, bueno, sempre està bé veure Ava Gardner a la pantalla. Després també vam tenir el número 5, la pel·lícula de 1947, Retorno al Passado, ¿vale? Aquesta no és americana, és del francès Jacques Tourneur. ¿Vale? I surt Robert Mitchum, que segur que el coneixereu, és aquell de La Noche del Cazador, amb un ull d'així una mica de huevo, no sé si us sona, eh? Robert Mitchum.
Sí,
a tu, perquè ja tens una edat.
Ah, vinga, ala,
vinga.
Ella
és jove i ja no saps...
Pues internet, què tindrà que veure l'edat?
Doncs bé, Jane Greer i Kirk Douglas, ¿vale? És producció definitòria dels arguments i ambients de personatges del cinema negre més pur, ¿vale? Més purista. Com ja us vaig dir, pues, són pel·lícules de mafiosos on el dolent a vegades són els protagonistes i l'espectador pot empatitzar, no?, amb ells inclús. I, bueno, doncs, com us dic, és un trio d'intèrprets absolutament irresistible. El Mitchum és un detectiu contractat pel gàngster que és el Chris Douglas, no?, perquè trobi una de les fans fatals més despietades del cine negre, que és la Jane Greer, després de que aquesta li dispari i li robi una petita fortuna. Com veieu, és un argument clàssic, però molt resolutiu, eh? Retorno al passado. Tot i això, induït per una estructura deliberadament confusa i a cop de flashbacks, no?, que anuncien un altre gran tema del gènere, que és el personatge de Mitchum que intenta escapar del seu passat, però no és tan fàcil, per això el títol de la pel·lícula, de Jacques Tourneur. ¿Vale? Jo us la recomano, que això també. Vinga, fiquem la música al quatre, que seguirem ja cap al final.
Vinga, que ens queden les darreres que ha triat la Laura a la seva llista de cine negre en blanc i negre.
You must remember this.
Aquesta també té els seus anys, eh? Doncs apa, posició número...
4. La posició número 4 és Per perversitat, l'any 1945, de Fritz Lang, i quan va emigrar ja a Hollywood, no? Doncs, novament, surt l'Edward G. Robinson, aquell que et vaig fer buscar l'altre dia, que és la cara del mafioso.
Sí.
Vale, doncs en aquesta pel·lícula surt amb la magnífica Joan Bennett, no? Christopher Cross és un simple caixer infelicment casat, que és l'Edward G. Robinson, però té un estrany talent per a la pintura. Llavors, un dia coneix a una aventurera de la qual s'enamora i li fa creure que és un pintor d'èxit. La noia i el seu nòvio, un individu sense escrúpols, aprofiten l'ocasió per explotar el pobre home, que arribarà fins i tot a cometre un delicte perquè ella continuï creient que és un artista d'èxit. Com veieu, aquest argument també ha arribat inclús fins al cine negre dels nostres dies, no? Amb pel·lícules com Amor a quemarropa, per exemple, una femme fatal, doncs, enrede al nòvio, però també enrede a la víctima, i llavors, doncs, bueno, tots acaben matant per la femme fatal, no? És una mica com un clàssic, no? Les dones sempre ens deixen malament, no ho entenc.
Sí.
Però és tot un estereotip de dona,
sí. La femme fatal, se li diu perquè són actrius que feien majoritàriament drames.
Home, no, la femme fatal se li diu perquè és dolenta. I sempre mira pel seu propi benefici, no? I aprofita la seva bellesa per encandilar els homes perquè fer el que ella vulgui que facin.
Ah. Saps? Pensava que era perquè feien dramons. Bueno, va, no. Anem al podi, va. A tercera posició.
Doncs mira, aquí dubtava, perquè com us vaig dir, vaig triar una pel·lícula de cada director. ¿Vale? La pel·lícula que us parlo ara és El sueño eterno de l'any 1946 de Howard Hawks, però aquí podria haver tingut cabuda també una altra pel·lícula que es diu Tener y no tener, que també és de Howard Hawks. Doncs bé, dos elements que van donar fama. Amb aquesta adaptació de la novel·la clàssica de Raymond Chandler, doncs una banda és l'encarnació de Humphrey Bogart com el detectiu Philip Marlowe, ¿vale? I l'altra la tensió sexual entre Bogart i Lauren Bacall, que després, pues, van acabar sent parella i que també surten A tener y no tener, i penso que a Cayo Largo també és Humphrey Bogart segur, però no sé si ella és Lauren Bacall, jo crec que sí. Vull dir, van fer una sèrie de pel·lícules de cinema negre junts perquè la química entre ells funcionava molt bé, i suposo que després en la realitat també els devia funcionar bé, perquè déu-n'hi-do, van estar casats fins a la mort de Humphrey Bogart. Vull dir, llavors, bueno, és una pel·lícula... Sí, digue'm, pregunta.
No, dic el que hauria de ser. El que passa és que avui en dia sembla que durin 4 o 5 anys i ja n'hi ha prou, no?
Bueno, però és diferent. Vull dir, ara quasi tothom està separat. I casar-se i separar-se és una cosa normal.
A veure, no generalitzem. Dels actors, deus voler dir.
Bueno, dels actors i la vida quotidiana.
No,
també,
la vida quotidiana no. No, home, no.
Sí, jo crec que sí.
Oh.
Al meu entorn sociològic, almenys...
Això és que t'has aixecat malament avui, ho veus tot negre. Claro, t'han parlat de cine negre, en blanc i negre, ara ho veus tot negre. No, home, no.
Doncs bé, com us anava dient, aquesta pel·lícula, El senyor eterno, de l'any 1946, doncs, ens diu que Howard Hawks va sacrificar a la sala de muntatge la versemblança i la credibilitat del film, donant preferència a seqüències que incrementessin l'alt voltatge sexual i deixar una mica de banda les conversions policiaques, no? O sigui, va fer evolucionar una mica el gènere i per això està dintre del top 3, no? El resultat li va funcionar bé, o sigui, aquests talls de, venga, bueno, això no m'interessa, vale, és forma part de la història, però bueno, doncs funciona molt bé i fa com una versió una mica onírica, no?, i estilitzada dels tòpics del cine negre, superant-los i inclús afirmant-los, no? És com la evolució d'un gènere.
Vinga, anem a la segona posició, va.
Va, número 2, El halcón maltès, de l'any 1941, aquesta dirigida pel gran John Huston, vale? I, bueno, 1941, situa, te'ls anem anat...
1941,
sí. Jo crec que, juntament amb Laura, és la pel·lícula més vella de la que us parlo. Pues sí, ja l'estava revisant.
Sí.
És com l'avi de tots els noirs, no?, de totes les pel·lícules de cine negre. No, és la primera pel·lícula de John Huston, vale?, que continua sent un clàssic indiscutible. Vale? Està basada en la novel·la homònima, també essencial per al gènere, de Dashiell Hammett, publicada l'any 1930, i, de fet, adaptada per primera vegada amb molta ingenuïtat al 1931. Vale? Però, bueno, la encarnació de Bogart, com en aquest cas el detectiu Sam Spade, es convertirà en un model a imitar dintre del cine negre. No? I llavors va ser gràcies a que l'actor, conegut fins llavors pels seus papers de gànster, doncs li va injectar una bona dosi d'ambigüitat inspirada en el cinema negre i en els gànsters, amb la seva combinació, no? Tan imitada com parodiada, de melancolia, cinisme i un punt romàntic dels personatges del cine negre, no?
Sí. I per cert, que estava abans d'anunciar la posició número 1, estàvem revisant quatre dades de l'actriu Lauren Bacall.
Bacall? Uh-huh.
Va morir el 12 d'agost del 2014, o sigui, fa relativament poc, per entendre'ns, a l'edifici Dakota de Nova York, als Estats Units, però va estar activa fins al final, o sigui, des de l'any 1944 fins al 2014, 70
Correcte.
Anys de carrera professional, que es diuen ràpid, eh? Que es diuen ràpid. Uh-huh.
Sí, no, que... no, i de fet va escriure un llibre, jo no l'he llegit, però l'he vist a moltes llibreries i sempre he estat tentada de, ui, l'agafo, no? Però és aquell de tapadura i tal, una biografia sobre, bueno, explore una mica pues, lo que va ser aquella vida del Hollywood dels anys 40, no? Uh-huh. I bueno, tot el que va ser la casa de brujas, amb la gent que creien que era comunista,
sí, sí,
amb aquella
sí, sí,
època,
sí.
bueno.
Va néixer, per cert, el 16 de setembre del 24, al Bronx, a Nova York, també. Per tant, bueno, va morir a l'edat de 90 anys, però ja us dic, activa, des del punt de vista, bueno, suposo que a la seva manera, però activa. Eh? És tota una vida de cinema, 70 anys, dels 90 dedicats a l'actuació. Déu-n'hi-do.
Jo crec que la seva primera pel·lícula deu ser o Tener o no tener o El sueño eterno, ara no sé quina de les dos perquè les confongo una mica, per això us he dit que en el número 3 hi podria haver qualsevol de les dos, però, bueno, m'ha costat de decidir-me per El sueño eterno, per el tema aquest
bueno,
de la versió onírica, no?
Et poso timbals, però... vinga. Posició número 1 de la llista que ens ha fet la Laura González de El cine negre en blanc i negre amb 11 posicions que ha triat. Arribem a la primera i marxem cap a l'any...
1946. I marxem amb Alfred Hitchcock
oh.
i la pel·lícula Notorious, que aquí segurament la vau... El títol està mal traduït, la veritat. I aquí es va conèixer com a Encadenados.
Ah, vaja.
Vale. Encadenados.
No té res a veure, eh?
No té res a veure, no. Llavors, la protagonista és Ingrid Bergman i Cary Grant. Ella fa d'una filla d'un difunt, no sé si és d'un difunt nazi, ¿vale? No sé si és doctor o què és, no? Per això deia, no sé si és... Però ella fa de filla d'un nazi i llavors Cary Grant doncs, ha d'investigar coses sobre un grup de nazis que s'amaguen als Estats Units i llavors posar el clip amb ella. Ella fa de fent fatal, però una mica de marioneta, no? De dona, que la fan servir per a coses. I, bueno, hi ha una història d'amor, una tensió, uns guions entre ells, uns planos, que per mi pues, la fan estar al número 1, la veritat. Mm. És una pel·lícula de l'any 96 que la veus avui en dia i dius, però, per favor, què és això?
O sigui, la recomanes,
una mica aquest guió de vers, no? De parlar dels actors, no?
Mm-hmm.
Avui en dia hi ha molt muntatge, molta acció,
clar.
Molt ritme, però, tras veure una pel·lícula amb els tempos idonis, tampoc no se fa llarga ni se fa lenta, però perquè ells van parlant i van tocant coses molt profundes amb diàlegs molt currats, la veritat. Us recomano, a més, que la vegeu en versió original. Vale, i...
no, estic d'acord amb això que deies, eh? Que avui en dia potser deixem una mica de costat o no donem tanta importància a l'actor... I reforcem molt tot el tema de producció, i postproducció, sobretot. I potser de vegades, prefereixo pel·lícules una mica, depèn del moment, també, és veritat, més pausades, però més de diàleg, més de aquells diàlegs que veus que estan pensats, que tenen aquella segona, aquella segona idea i que te'ls has d'anar escoltant i escoltant. Jo normalment les he de veure dos i estar tres vegades les pel·lícules per acabar de pillar-ho tot, però bueno...
Bueno, però gràcies a Déu, pues, vivim en una època en la que podem tirar de plataformes de streaming, que tot
sí.
aquest contingut està digitalitzat, ja sigui perquè és clàssic o ja sigui perquè, bueno, pues, perquè és història del cine, i pots uh-huh. optar a veure Los Vengadores, o pots... Los Vengadores, me refereixo a la pel·lícula esta de Marvel, Disney, amb tots els superherois, o sigui, pel·lícules de superherois amb un munt de producció... i efectes especials i bla, 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 o pots dubtar pues, per veure una pel·lícula de cine negre, en blanc i negre, a casa teua, a través
sí.
de plataformes que ofereixen doncs, aquest catàleg del cinema clàssic.
Estava mirant ara aquesta pel·lícula de... Bueno, Notorious, aquesta que ens deies d'Alfred Hitchcock amb la Ingrid Bergman. Vos una curiositat de la Ingrid Bergman?
A veure...
No, és que ara al buscar-ho a internet ho he mirat. Va néixer el 29 d'agost del 2015 i va morir el 29 d'agost del 82. O sigui, va néixer i morir el mateix dia. de anys diferents, però del mateix dia. Però buscant a Ingrid Bergman, et surt allí articles relacionats. I fixa't tu quins noms m'han sortit. Catherine Hepburn, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Bette Davis, Lauren Bacall. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Marlene Dietrich,
falta per aquí. Sí, perquè no en caben més a la pantalla, però que al final són actrius que han deixat el seu nom per la història, evidentment.
Sí, sí.
Bueno, doncs aquest ha estat aquest llistat, 11 pel·lícules de cine negre en blanc i negre, i prepareu-vos perquè la setmana vinent arriba la modernitat i els avanços tecnològics al programa del divendres de cine. La Laura González, que es desmelene, ens farà un altre llistat de cine negre, ara amb color.
Doncs sí, ja anem evolucionant amb els temps, perquè clar, no sabíem si anirien al cine, si tindríem cartellera, si no, pues jo ja me vaig preparant contingut.
Bueno, si hi ha cartellera, parlarem de la cartellera, però començarem a fer la llista, i si l'hem de fer durant tres programes, la farem tres programes.
Vinga,
però cine negre amb color, el divendres vinent, el divendres de cine amb la Laura González.
Molt bé.
Laura, cuida't força.
Igualment. Welcome, lover.
Dale, bye. Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA puedes comprar online tus muebles sin límite de peso y recogerlos en nuestras tiendas o puntos de recogida. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Ahora que llevas mascarilla, sigue sonriendo y cuida tu boca. Boca sana te protege contra el virus. Visita a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
La educación tiene el poder de transformar vidas. Y para ponerla al alcance de todos, nació hace 4 años el programa de educación digital Profuturo, impulsado por Fundación Telefónica y Fundación La Caixa. Ya hemos llegado a más de 38 países de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia, a más de 450.000 docentes y a 11 millones y medio de niños y niñas. Descubre nuestros contenidos en profuturo.education.
En Mediodía Cope, María del Mar Tomás Carmona, experta en enfermedades infecciosas y microbiología, nos habló sobre la problemática de salud que genera la resistencia antimicrobiana y sus soluciones. Todo dentro de la Semana Mundial de Concienciación del Uso de Antimicrobianos y el compromiso de sociedades médicas, pacientes y Pfizer con la campaña Actúa Ahora Stop en pleno COVID-19.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? En Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Ante la pandemia, la crisis económica, la crisis política y de las instituciones, ¿en quién podemos confiar? Encuentro Madrid 2020 es una edición exclusivamente online en la que podrás seguir libre y gratuitamente mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 19 al 22 de noviembre. Sigue todo el evento en encuentromadrid.com o suscríbete al canal de YouTube de Encuentro Madrid.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien lo trae!
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
que tenim ja en marxa l'Espai Groc, directes cap a les 2 de la tarda, i, en fi, un Espai Groc que fem com tot, eh? Com totes les tertúlies, a través de videoconferència. Jo veig ara ja a la Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Molt bé, i tu com estàs?
Bé, molt bé, a més... Amb aquest solet que fa, perfecte.
Sí, la veritat és que no ens podem queixar. L'home del temps ja ens ha dit que les temperatures mínimes aniran baixant progressivament aquests dies. De fet, és que estem acabant el mes de novembre. És el mes normal del món, eh? Vull dir que no ens podem queixar. Jo tinc... Mira, et diré que des de la setmana passada tinc connectada la calefacció a casa i no sé ni si tan sols s'engegue o no. Allò, tens una temperatura de 20 graus a casa, al termostat, i francament és que jo no sé si s'engegue o no allà. Afortunadament.
Ara diu que començarem a notar molt a les nits.
Sí, la mínima sembla cap baix. Escolta, mira, a l'altre costat del fil telefònic tenim el Josep Ramon Jové, ja saps que és el director del Jazz Tardó. Josep Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Josep Ramon?
Bueno, bé, amb ganes ja de poder començar el festival.
Home, ganes moltes, eh? Suposo.
Sí, perquè ja, tal com he començat, amb 2 concerts aplaçats, vull dir, el poder començar a fer-ho de veritat amb públic presencial i tal, és una necessitat ja urgent.
Sí. No, ja ho dius bé, és una necessitat realment. També està amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
Tot bé, Maribel?
Tot bé.
Escolta, permeteu-me que marxem cap a... Bueno, marxem cap al Jazz Tardó. El Jazz Tardó ja sabeu que no té una... No és una entitat física, per entendre'ns. Eh? És un festival que, per cert, Josep Ramon, jo de memòria no t'ho sabria dir, però a quina edició esteu ja?
Doncs ara començarem la 27a edició.
Quasi res, saps? 27 edicions, eh? És... Home, ja comença a fer respecte, eh?
Sí, haurem de començar a preparar ja alguna cosa especial pel 30 aniversari.
Clar. Bueno, si sobrevivim aquest 2020, Josep Ramon, escolta, el que ens posin per davant, eh?
Sí, bueno, hem de sobreviure i hem de lluitar i hem de perdre la perspectiva, no?
Clar que sí. Escolta, el Jazz Tardó d'aquest any, quants concerts ens heu preparat?
Bé, hi ha un total de 11 concerts i jo diria que la diferència més remarcable... amb altres edicions és que per motiu del Covid, en lloc de concentrar el festival al mes de novembre, el que hem fet és reconvertir-lo com algo excepcional en una temporada estable i els concerts es faran des de novembre pràcticament fins a juny. Això ens permetrà, doncs, que tots aquells concerts que s'hagin de suspendre o reubicar pel tema de contagis, pel tema de normativa, doncs puguin trobar altres espais en moments de l'any en què sí que es poden fer concerts i que el Jazz Tardó doncs, es pugui oferir íntegrament.
Clar. Home, és una molt bona idea, la veritat és que és una molt bona idea. Comenceu aquesta setmana vinent, tenint en compte que a partir del dia 23 ja entra en vigor aquest nou pla de desescalada. Dijous, dia 26, ja podeu anotar a les vostres agendes perquè donarà el tret de sortida al Jazz Tardó. On ho farem i amb qui, Josep Ramon?
Bé, serà el dia 26 a les 8 de la tarda a la sala 1 de l'Auditori Municipal Enric Granados. Rebrem a un dels pianistes espanyols més internacionals, de fet, un pianista de jazz que forma part de l'àlit del jazz mundial, el Chano Domínguez, i en aquest cas serà un concert en el qual el Chano tocarà amb l'acompanyament o la presència també a l'escenari de la cantant Mariola Membrives, és una cantant impressionant, una cantant molt representativa d'aquesta música que sorgeix quan s'intenta fusionar el flamenc o la música d'arrel flamenc amb el jazz. El Chano també és molt important com a pianista de flamenco jazz. Junts han fet coses impressionants amb la poesia de García Lorca. En fi, és la nova proposta del Chano Domínguez i la Mariola Membrives, doncs, que obrirà aquest Jazz Tardó, que ja ha vist reubicats els que havien de ser els dos primers concerts.
Clar.
El sinfonista amb Rick Martitza i és un fàmil,
Clar.
Bueno, és veritat, o sigui, a la pràctica aquesta serà l'obertura d'aquesta edició d'enguany del Jazz Tardor, que no havia de ser aquesta, ni tampoc aquestes dates, evidentment, però, aviam, aquí ens hem d'adaptar ràpidament, i aquesta és la proposta, des de ja mateix fins al mes de juny, amb aquestes 11 concerts que comencen aquest dijous vinent, dia 26, a l'Auditori Enric Granados, amb Xano Domínguez i Mariola Membrives. La setmana vinent ja en parlarem, però si vols ho avancem, teniu un programa triple per la primera setmana del mes de desembre. Parlem de dijous, dia 3 de desembre, divendres, dia 4 i dissabte, dia 5.
Bueno, el 3 i el 4, vull dir, tenim a escenaris diferents, escenaris alternatius, com són la Universitat de Lleida i l'Auditori de Cervera. Tenim l'homenatge que hem volgut fer al saxofonista Charlie Parker, un dels músics més importants de la història de la música moderna i del jazz, que aquest any 2020 es fa el centenari del seu naixement. Per això, el gran saxofonista espanyol Perico Sanbear doncs visitarà Lleida i Cervera dins d'aquesta programació del Jazz Tardor. Mm-hmm. I ho farà amb fent homenatge a Charlie Parker, recreant el que és un disc que es va dir Jazz and Massive Home, un dels discos referencials també de la història del jazz de Charlie Parker, i oferint-lo un concert novament. Aquest disc es va gravar l'any 1953, doncs ara el 2020, en el centenari de Charlie Parker, Perico Sanbeat, als escenaris de Lleida i Cervera, oferirà aquesta música. Mm-hmm.
Concretament, com ens deies, el dijous estaran a la Universitat de Lleida, a l'edifici del rectorat, i divendres a l'Auditori de Cervera. A més, són espais grans. Evidentment, s'haurà de tenir limitació d'aforament, que la gent que hi vagi, que això jo crec que ja ho hem de saber, amb mascareta i mantenir les distàncies, si no som de grup de convivència, però que podem escoltar i viure la música. I pel que fa al dissabte, ho avancem ja, dissabte 5 de desembre, tenim una nova proposta, en aquest cas al Cafè del Teatre, Josep Ramon.
Sí, el dissabte 5 de desembre, me la pot recordar?
Sí, és el Dunguiti, Dunguiti, sí. Dunguiti.
Perdó, sí, Dunguiti, sí, és que...
A veure, deixa'm, el Josep Ramon és que l'agafem al carrer, ara.
Sí, llavors, carrer, sí.
O sigui, és un atracament telefònic, per entendre'ns, però...
Però... Bé, Dunguiti és una proposta molt interessant, és una proposta local, és una proposta que té grans músics de l'escena lleidatana, com el guitarrista Enric Navarra, el teclista Víctor Alba, el Gerardo Luque i altres músics de l'escena lleidatana. És una proposta que fa homenatge a tota la gran època del que es va anomenar jazz rock o jazz fusió. Aquest mestissatge, aquesta combinació que fusionava els dos estils, el jazz i el rock, que va ser molt important als anys 70 i als anys 80, i que ara està tornant amb molta força com a tendència. I llavors els Dunguiti faran un concert en el qual oferiran clàssics d'aquesta tendència del jazz i també composicions seves que estan basades en aquesta estratègia.
Jo us dono una plana web, www.quadrantcorner.com, amb Q, quadrantcorner.com. Allí trobareu l'enllaç cap al Festival de Jazz de Lleida, el Jazz Tardor. I si no, qualsevol buscador, fiqueu Jazz Tardor Lleida i us surt directe la plana web on hi ha tota la informació i, a més, des d'on podeu comprar ja les vostres entrades. Si pel que sigui algun espectacle s'hagués de traslladar de data, us ho diran en temps, ho anunciarem en temps, les entrades segurament seran vàlides i si al final s'hagués de cancel·lar, tranquil, que es tornen els diners. Per tant, a quadrantcorner.com, si no busqueu els buscadors, mai millor dit, ja és tardor, i allí teniu la proposta, que comença aquest proper dijous, dia 26, a l'Auditori Enric Granados, amb Xano Domínguez i Mariola Membrives. Josep Ramon, escolta, que ha estat un plaer parlar amb tu. El que sí que ens anirà bé aquesta temporada és que hi parlarem amb tu més a sovint, perquè de l'altra manera, com que ho concentràveu en dos o tres setmanes, teníem aquí els estudis de dos divendres i amb allò ho fèiem tot. Doncs ara parlarem amb tu unes quantes setmanes, si no et sembla malament.
Molt bé, doncs escolta, moltes gràcies, serà un plaer tornar a parlar amb tu, Ricard, i i poder fer difusió del Jazz Tardor durant en properes ocasions. I bé, doncs gràcies.
No, molt bé. Josep Ramon, una abraçada, cuida't.
Una abraçada, adéu, adéu.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Bueno, ens hem d'adaptar, Antònia i Maribel, ja ho has vist. Clar, abans el Jans Tardó durava 3 caps de setmana, doncs ara l'allarguem fins al maig. En fi, al final és que puguem anar a les sales a veure espectacles, ja sigui de música o siguin arts escèniques, el que sigui, s'ha d'adaptar això. Maribel, escolta, t'he de felicitar, Maribel Tost.
Moltíssimes gràcies.
T'he de felicitar perquè la setmana passada vaig estar, com ja vaig dir, era la meva primera activitat des del confinament, i vam anar al Caixa Fòrum a veure l'exposició del Marc Boada. Era una exposició que se centrava en... Era una exposició científica, però adaptada per famílies, que se centrava, doncs, amb el motor elèctric, amb la senzillesa del motor elèctric. Suposo que la satisfacció va ser alta, Maribel, perquè és un gran divulgador,
Doncs la satisfacció, bàsicament, doncs, el Caixa Fòrum sempre és permanent, però doncs el cap de setmana passat doncs va ser, doncs, vam tenir, doncs, una valoració molt bona de l'activitat que vam realitzar, no? Perquè vam rebre, doncs, moltíssimes felicitacions, tant pel públic assistent i, com no, pel mateix Marc Boada, d'alguna manera, doncs, parlant sobre la participació, doncs, del públic i la proactivitat en aquesta activitat. Clar, no?
He de dir, com ja va dir molt bé la Maribel, que això no era una activitat, sinó que era una exposició guiada, per entendre'ns.
Sí, dinamitzada pel científic Marc Boada. Marc Boada.
Molt bé. Maribel, aquest cap de setmana hi torneu?
Aquest cap de setmana hi tornem. La ciència tornarà a ser la protagonista de Caixa Fòrum Lleida, doncs, aquest cap de setmana, amb l'exposició que porta per títol Explora, descobrint inventores. No? Es tracta d'una mostra, doncs, d'il·lustració, que descobrirem algunes de les científiques inventores que han canviat el món. No? En aquesta exposició descobrirem, doncs, inventores, coneixerem grans dones que han fet grans coses de gran impacte social, no? Com ara crear, doncs, algoritmes per la computació, per altra banda, doncs, inventar la tecnologia wifi o desenvolupar robots i fins i tot les vacunes, no? Sí. I llavors aquesta exposició, al igual que el cap de setmana passat, l'hem estructurada, doncs, en franges de visita d'una hora de durada aproximadament, que seran dinamitzades per Sandra Uve. Qui és Sandra Uve? Doncs val a dir que és l'autora dels retrats que es podran veure a l'Espai 3 de Caixa Fòrum Lleida, no? Uh-huh. I val a dir que és una gran oportunitat per visualitzar, doncs, el treball d'aquesta gran artista. I bueno, veurem, doncs, descobrirem, doncs, el retrat, doncs, de l'Ada Byron i dues químiques com ara Rosalind Franklin i la valenciana Pilar Mateo, al igual que una llarga llista d'inventores i científiques.
Perdó, Maribel, no? Et volia dir que és un luxe, aquestes activitats que organitzen el Caixa Fòrum. No, és un luxe perquè és una visita guiada de petit format, perquè, clar, el tema de l'aforament amb la pandèmia, això us obliga, és com tenir una classe particular, és com tenir un professor per tu mateix. Per això,
molt ben definit, Ricard.
Perquè l'aforament és de 15 persones,
De 15 persones. Això... Abans de tot, és garantir, doncs, la seguretat i, com no, la confortabilitat del visitant de Caixa Fòrum Lleida amb aquestes exposicions, i que hem tingut, doncs, oportunitat de resaltar-ho, doncs, en diverses ocasions, i aquesta, doncs, és la clau de l'èxit, doncs, de l'activitat. És una verdadera classe particular o amb un aforament, doncs, molt reduït, per dir-ho d'alguna manera. I bé, comencem, doncs, demà dissabte, a partir de les 11 del matí, com dèiem, ho hem organitzat amb sessions d'una hora cada una, d'una durada d'una hora. Començarem a les 11, seguirem a les 12, a les 13, farem una pausa per dinar i reprendrem l'activitat a les 5, a les 6 i a les 7. I el diumenge, doncs, oferim sessions a les 11, a les 12 i a la 1. Val a dir que totes aquestes sessions són gratuïtes i em sap greu facilitar un petit detall. Gairebé totes les entrades o invitacions, perquè dèiem que era una activitat gratuïta, estan exaurides. Per tant, si algú que està interessat, que s'afanyi a entrar a la nostra web, caixafont.es/Lleida, i descarregar-se la invitació pertinent.
Clar. Doncs, bueno, l'aforament és limitat, però hi ha moltes franges horàries, moltes estan plenes, però encara queda algun forat, per tant, si encara esteu interessats, a la web que ha donat la Maribel justament ara. Recordeu que s'ha de fer el tràmit com si fos una compra, però que és de 0 euros. És a dir, per controlar l'aforament s'ha de fer com una compra, hi ha unes entrades disponibles i ja està. Vull dir, no té cap mena de complicació més. A l'anar-hi, com a tot arreu, mascareta, ensenyar si podeu portar un format digital, el codi QR de les entrades, us l'escanejaran, ens haurem de desinfectar les mans i ja està. Vull dir, és que el que fem a casa, vaja, el mateix que fem a casa, doncs el mateix. No hi ha cap mena de distinció amb això. Molt bé, Maribel, alguna cosa
Ricard,
més?
Ricard, perdó, una qüestió. Veig que estàs molt entrenat, eh?
Sí, home.
L'experiència és un grau, eh?
Clar, al final ens hem acostumat a tot plegat. Quan ens ho treguin tot, encara ho trobarem a faltar. No crec, però... En fi, Maribel, què més tenim? Bueno, tenim l'exposició en marxa.
Sí. Continuem tenint l'exposició en marxa i doncs, les persones que demà vinguin a descobrir les dones inventores tindran doncs, l'oportunitat de compaginar-ho amb la visita doncs, a l'exposició de la qual han tingut moltes ocasions de parlar-ne en aquest programa que és Construint Nous Mons.
Molt bé, gràcies, Maribel. Antònia Capdevila, a la Biblioteca Pública de Lleida. Jo no sé si teniu novetats que ja sàpiguis o que ja puguis comentar a partir... T'he silenciat, perdó, Antònia.
Sí, no, ja està. És que abans no m'havia donat compte que parlava, sí.
No, dic, a partir del proper dia 23, o sigui, del dilluns, no sé si teniu novetats ja o no.
Sí, que tenim novetats. Ara, mira, fa un momentet que ja ho han penjat a la pàgina web. Nosaltres, a partir del dilluns, dia 23, tornem al punt de partida que estàvem el 30 d'octubre quan van entrar aquestes noves mesures de restriccions. Per tant, a partir del dilluns es pot tornar a tenir accés a la col·lecció, tornem a tindre llocs de consulta i, bé, o sigui, accés als serveis i activitats de la biblioteca, però amb l'estada controlada. O sigui, totes les persones que utilitzaran una taula de consulta o estudi han de prendre nota del seu nom per després, si hi hagués algun problema, poder-li fer traçabilitat. I el que sí que hi ha és accés lliure total a la col·lecció, que les persones puguen venir, es puguen triar el que volen en préstec i utilitzar la màquina d'autopréstec.
Suposo que hi ha alguna ala de la biblioteca que estarà tancada o no accessible.
Sí, continuem tancada la biblioteca perquè és un espai qual els nens comparteixen documents i a la boca i a les mans i a tot i van recomanar des del servei de prevenció obrir-la i aquesta és la que crec que s'obrirà al final de tot i després la sala de referència que és el lloc que tenim de llocs de treball i estudi perquè també des del servei de prevenció ens van recomanar que era millor l'espai que tenim al claustre.
Molt bé.
En aquest espai del claustre les persones que fan llarga estada els podem garantir una ventilació tot aquest tema que hi ha ara dels aerosols.
Sí.
Aquest espai podem garantir una ventilació molt millor que no pas en un espai tancat com pot ser la segona planta de la biblioteca i per tant van baixar les taules i les tenim a baix del claustre, mirant de complir totes aquestes pautes. Tal com anirem passant de trams, que han dit que serà de 15 dies, anirem incorporant nous serveis, tot el que es falta. El que sí que també hem reprès són les activitats. Havíem començat a reprendre activitats abans d'aquest tercer tancament, jo no sé si és el tercer o el quart, he perdut el ritme. Llavors, per aquesta setmana vinent, la primera activitat que tenim només la tenim amb retransmissió en directe, perquè no sabíem que hi hauria aquest canvi de plantejament i llavors és una hora del conte que la retransmetrem el dimarts 24 i el dimecres 25 tot el dia. Es podrà veure a través de Vimeo, si entreu a la pàgina web veureu l'enllaç, i és una hora del conte que havíem de tenir a la biblioteca i que el vam reconvertir d'aquesta manera. Es tracta d'un conte virtual que és Castanyes, Bolets, Carbasses i Barrets. És un conte fet per Ingrid Domingo i era en el seu moment, quan ho van plantejar, era per tot el tema de la tardor i tot el tema de... Clar. No només de la castanyada, sinó de tots els fruits de la tardor.
Bueno, estem a la tardor, eh? Ens queda un mes.
Encara som,
ens queda un mes de tardor.
Sí.
De totes maneres, també et diré que segurament arribarà a moltes més llars que de l'altra manera, evident, jo prefereixo que ho feu allí en directe, eh?
Sí.
Però clar, d'aquesta manera, per buscar-li la part positiva, arribarà a molts més llocs i es podrà veure moltes més vegades.
Mentre, la veritat és que la nostra intenció és que ara, mentre tindrem les mesures aquestes d'aforaments, les restriccions d'aforaments i de distància, com a mínim el primer... el que queda d'any, el primer semestre de 2021, totes les activitats que farem hi haurà també retransmissió en directe.
Molt bé.
De manera que la persona també ho pugui veure des de casa. Precisament aquest model híbrid és el que farem la setmana que ve, el dia 30, amb la xerrada de David Starry sobre Beethoven.
Ah, caram.
Beethoven el Gerard. Tindrem a les 6 de la tarda, a les 6 i mitja de la tarda. Les persones que vulguin assistir en directe, que més jo el recomano, perquè el David, la veritat és que comunica
molt bé, tocarà el
piano, bueno, ens endinsarà quan serà una aproximació a la figura de Beethoven, que sabeu que aquest any és l'any d'aniversari, i les persones que no puguin venir o que es quedin sense plaça ho podran veure també en retransmissió en directe.
Molt bé.
Fem aquesta doble... Bueno, intentarem mantenir sempre que puguem aquesta doble opció.
Molt bé. Per cert, l'horari manteniu l'habitual?
No, bueno, tenim aquest horari que en vam dir horari de tardor, que és un horari reduït, que fem l'horari que fèiem habitualment, és sabte, divendres a la tarda i dissabte al matí.
Bueno.
De moment no el podem ampliar perquè bueno, tenim problemes tant de
personal, suposo,
de manteniment dels espais, o sigui que no, per l'any 2021 sí que ja estarà resolt, però ara encara no podem garantir la neteja de tots els espais perquè hem de garantir que durant tot el dia hi ha neteja de taules, de llocs comuns, de lavabos...
Clar, és que ara hi ha una feina extra que abans no vèiem,
clar.
I clar, el personal és el mateix.
I que no ha estat possible reconduir-ho del tot fins a final d'any. I per això tenim aquesta reducció d'horària i, a part, també per qüestions de la plantilla. A la biblioteca tenim persones que no poden fer atenció al públic, tenim diverses persones en quarantena i bé...
Bueno, és la tònica general, Antònia.
És la tònica general,
per venir a buscar...
I la idea és intentar que, com a mínim, les hores que obrim, que puguem oferir tot el que havíem dit que havíem d'oferir. I jo espero que passat el Nadal, tot això ja agafi un altre ritme.
Molt bé.
Tot i que no sé què pensar, perquè aquest matí tothom que parlàvem deia el 15 de gener tornaran a tancar. Jo...
Bueno, això és com si... És una corrent de pensament bastant extensa, que és a dir, ara a poc ens aniran deixant una mica, la gent, doncs, bueno, és que en tenim moltes ganes, però no ho hauríem de fer, però se suposa, diuen els experts, perquè això dels experts també ens en podem riure, però bueno, diuen que evidentment hi haurà més contagis una altra vegada i que possiblement puguem tenir una altra pujada de cara cap a la meitat del gener. Tot això entre cometes.
El que passa que a nivell de la feina i a nivell personal és jo tinc la sensació d'estar enganxada en
un
bucle del temps.
Total.
Perquè, clar, quan avui començàvem a tornar a preparar tots els espais, els serveis, els accessos, per tornar a donar accés, quan resulta que fa 3 setmanes ho vam tancar,
clar.
Al final l'únic consol que et queda és que n'hem anat aprenent i que la primera vegada va ser molt dificultat i aquesta vegada no ha sigut tant, perquè tenim la cartelleria feta, ho tenim tot, però...
No, és així, eh?
I el que sap molt greu és que els usuaris no acaben d'entendre, o sigui, ara que ha passat 3 setmanes que hem estat tancats, ara tens la sensació que la gent entenia que estàvem tancats. O sigui, la setmana que ve, que tindré... Bueno, tancats, que només fèiem servei de préstec amb cita prèvia. La setmana que ve que obrirem, passarà tota la setmana i hi haurà molta gent que encara no s'han enterat que podran entrar a la biblioteca.
Ja.
I clar, això...
És una pena. Sí, però el dia de la marmota que dic jo és veritat, el tenim instal·lat des del mes de març. Eh? Jo, de veritat, que arriba un punt que... Bueno, mira, et resignes. Però sí, que és veritat, no, això de que no pots acabar de fer vida normal, en fi.
No, i que qualsevol cosa que programes has d'estar sempre dient si es pot fer, ho farem d'aquesta manera, si no es pot fer, es farem de l'altra, i clar, això...
És un embolic. Bueno, escolta, nosaltres cada divendres a l'Espai Groc us informarem puntualment de totes aquestes novetats, només faltaria. Avui hem estat amb la directora de la Biblioteca Pública, amb l'Antònia Capdevila, i amb la directora del Caixa Fòrum, amb la Maribel Tost, d'aquí agraeixo que estiguin un altre divendres més amb nosaltres. Moltíssimes gràcies, que passeu bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Adéu.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez. Déjame atravesar
el viento sin... Doncs apa, que marxem ja cap a les dues. Estem a minut i escaig per arribar-hi i ens ha passat volant, la veritat. És que els divendres sempre han sigut especials. No sóc dels qui odia els dilluns i només vic a partir del dijous, ni molt menys. Ja sempre he dit que cada dia de la setmana té la seva gràcia i que els hem de viure tots, eh? Que després els trobem a faltar. S'ha de viure cada dia, i cada dia té la seva part bona, evidentment. I els dilluns, per això nosaltres, per exemple, els dilluns tenim el Joel Carnisser, que ens posa somriures a les cares de la gent, per exemple. Eh? Però vaja, que estem a divendres, que m'ha passat volant. Avui, portes del cap de setmana, d'un cap de setmana que a priori sembla que serà el darrer amb totes aquestes restriccions, ja ho veurem com anirà tot plegat, però ja saps, sentit comú. És igual, si ens diuen que podem fer coses, sentit comú, si us plau. Distància física, mascareta i, com em deia una doctora, escolta, que sí, que sembla que potser no és tan greu, però si pots no l'agafis, la Covid-19. Per tant, per no agafar-la, seguim aquests consells. Escolta, que ha estat un plaer, que haguis compartit amb nosaltres aquests minuts de ràdio, i tornem dilluns, puntual, com sempre, a les 12:20, que acabis de passar bon divendres, gaudeix del cap de setmana, que costa molt d'arribar i passa rapidíssim. Salut, adeu.
Què tal, Álvaro?